obrim secció de neuropsicologia. Saludem a la Marta Linares, psicòloga clínica i neuropsicòloga. Marta, benvinguda.
Moltes gràcies.
Marta, parlàvem de la memòria del cervell. Bé, de fet, en parlem aquí cada setmana i era, va ser molt interessant. Tu explicaves el símil d'un neuropsicòleg que vas escoltar una vegada, no? Que parlava de, sobretot, d'aquest tema que a vegades ens costa entendre que també el cervell envelleix, no? I és un tema que és curiós perquè ens passa. Jo sempre explico, i que els oients ja hauran sentit més d'una vegada, que la meva àvia, no? 93 anys, s'enfadava perquè ella deia... volia baixar les cortines i deies, home, doncs no cal enfilar-nos amb una escala per molt que estiguem més o menys bé per despenjar les cortines. I ella deia, ja, però jo ja penso que ho puc fer, no? Sí. El que passa, llavors, després el físic no ens acompanya. I aquesta mena de calaix sí. El tenim com sempre, que amb el cap, no? Ella a vegades deia, sí que aquí asseguda, amb el cap ja ho he fet tot. He rentat els plats, he fet no sé què, però després quan vaig a fer-ho, el meu cos no em tira. Sí. Aquest de calaix que tenim quan ens anem fent grans, i ens passa també, no cal ser tan gran, eh?
No,
ens costa,
esclar,
de gestionar.
Sí, jo penso que no, aquest voler fer i no poder-ho fer com voldríem fer-ho, això és com una trencadissa d'expectatives, no? I la dependència, no? Diria jo, no té que ser una dependència donada a una malaltia, però evidentment tindrem menys agilitat motora o tindrem més risc de caiguda si tenim 93 anys. Aleshores, aquell necessitar d'algú, quan és un cervell que treballa molt bé per l'edat, hi ha una asimetria, hi ha una descompensació.
Correcte.
Hi ha una descompensació perquè, evidentment, el que deia la iaia és real. És a dir, jo penso que ho puc fer, el que passa que després veig que no tinc
que no
l'agilitat
puc.
Per pujar aquella escala, no? Uh-huh. És a dir, la pèrdua... O sigui, hi ha d'haver-hi un procés d'envelliment en el cervell, sí, però no està ben entès que l'envelliment hagi de dir, voler dir, malaltia, ni l'envelliment ha de voler dir dependència. Sí que és cert que haurem d'anar treballant una mica el tema de les expectatives, reajustar allò que sí podem fer o adaptar allò que no podem fer igual que fèiem com ho faríem ara.
Correcte.
No? Per tant, no es tracta de relacionar edat amb pèrdua de qualitat de vida, edat amb pèrdua de memòria o malalties tipus demència, ni tots les persones grans han de pensar que hi haurà una dependència, però sí que hi ha una necessitat de reajust.
Clar.
A nivell que, bueno, doncs evolutivament anem avançant. Això, amb aquesta etapa evolutiva, ho patim com si estiguéssim resignant-nos a una pèrdua, perquè és una etapa evolutiva en què tothom ja ho relaciona com més a prop de... No?
Sí, sí, sí.
Però escolta, aquest procés d'avaluació, de planificació i d'adaptació l'hem de fer sempre, no? Vull dir, jo evidentment tinc 43 anys, gairebé 44, i jo no faig les coses que feia en 18. Jo ara ho visc malament... No, perquè allò que he deixat de fer poder ho he vist com una espècie de maduració, creixement... Clar, què passa amb aquesta etapa evolutiva que és la de la gent gran? Moltes vegades ho relacionem amb pèrdua. No, hem de buscar recursos. La societat ha de tenir recursos. Els professionals hem de tenir recursos perquè pugui ser com una adaptació i no viscut com una pèrdua.
Clar.
Moltes vegades em diuen a mi, a tu t'agrada treballar amb gent gran? Perquè, esclar, al final la gent gran... No? Com si ja estigués tot fet i jo pogués fer molt poqueta cosa. A mi m'encanta treballar amb la gent gran perquè són persones amb una capacitat de resiliència, amb una capacitat d'aprenentatge, perquè abans parlàvem de la memòria, n'hi ha una que potser ens falla una mica més, però n'hi ha una que creix amb l'edat, que és la que va vinculada a l'experiència.
Uh-huh.
Aleshores, són grans... analitzen molt bé, pensen molt bé i són capaços de trobar solucions a problemes d'una manera molt més fàcil que nosaltres. Jo això ho he vist molt, per exemple, en com elaboren els processos de dol les persones grans. Per tant, fer-se gran genera que hi pugui haver-hi un canvi en el nostre cervell? Sí. Hem de pensar que fer-se gran vol dir demència? No. Abans hi havia un concepte que era demència senil.
Sí, 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 sí. Se'n parlava molt.
I dius,
sí.
Ja està. Senil és bellesa.
Exacte. No? Dius, anava associat totalment, no?
Clar, això ara no ho volem, eh? Els professionals, quan ens venen aquí amb un codi diagnòstic de demència senil, no. És a dir, si ens l'envieu i l'hem de valorar i bé que fan, perquè jo tampoc estic d'acord en que diguin, home, tens 90 anys, te falla. Bueno, escolta, hi ha d'haver-hi un pla funcional a darrere d'aquella situació. Si estan fallant coses, hi haurà d'haver-hi un diagnòstic perquè aquella persona tingui un tractament, a vegades simptomàtic, a vegades ambiental, a vegades són prescripcions socials, però hi ha uns cuidadors, hi ha una família que no tingui cura, no vol dir que no en puguem tenir cura.
I tant.
I per tant, si avui en dia ens fan viure molt de temps, doncs haurem d'atendre les noves necessitats que això vol dir. Per tant, a mi no em sembla que sigui un cribatge dir tens 90, no te derivo, no, perquè no. El que tu deies abans, hi ha persones que venen a la consulta que jo a vegades llegeixo el paper de derivació i sento persona de 93 anys i penso, bueno, fa veure com.
Estupendíssima.
Ja, obre la porta una senyora que viu sola, que fa la compra, que tal, que sembla que comença a tenir algun oblit i que en demanen un estudi, no? Hi ha molts casos de solitud també.
Sí, clar, que aquest és l'altre factor que també dèiem que llavors ens afecta, no? Clar. En aquesta etapa, però és important el que dèiem, que hi ha un envelliment, és evident, perquè sí, el cos s'envelleix i el cervell no n'és l'excepció, però també és cert que cada cas és un món i que no es pot associar. Coneixem tots, segur, persones properes d'edats molt avançades que m'agradaria a mi tenir la memòria que tenen i la
I
capacitat,
tant.
No?
Tant.
Per tant, entenc que el que deies tu, aquesta associació de dir, bé, envelliment, per tant, igual a pèrdua absoluta, demència, etc, no té per què anar lligat. També és cert que vivim cada vegada més anys i que això requereix, com tu ara deies, no, que ens adaptem com a societat perquè també apareixen coses noves, perquè vivim molts més anys, no?
I jo no sé si aquí s'obriria un altre debat, i això ho parlaria millor una persona que fos no, sociòleg o epidemiòleg, però clar, aquí també hi ha una altra realitat. És a dir, ara les persones, no, es jubilaven als 65 anys, semblava que se t'havia acabat.
Sí, sí, ja
no, l'activitat, ja, sí. L'activitat, clar, és a dir, també s'hauran d'avaluar, no, a nivell social o a nivell assistencial o a nivell, bueno, adaptacions a aquestes situacions. En el que tu em parlaves, tinc per aquí un apunt, que em sembla que s'entendrà millor de tot el que he explicat fins ara, no? Perquè a vegades em disperso. És a dir, l'envelliment pot comportar uns canvis cognitius? Sí. Uh-huh. Aquest seria la definició d'un procés cognitiu normal a l'envelliment. Acabat després hi ha altres etiologies, no? Que són, evidentment, la malaltia tipus demència, que d'això ja en parlarem més endavant, els símptomes que hi ha, i encara després hi ha una altra categoria diagnòstica, que és un diagnòstic que està inclòs en el DSM-5, en aquests llibres de diagnòstic, que és el deteriorament cognitiu lleu.
Què implica aquest deteriorament cognitiu lleu?
Implica, Neus, aquest és el...
És com un calaix de sastre, aquí hi ha moltes coses.
Aquest és el calaix de sastre. És a dir, esclar, aquí és quan tu avalues a una persona i tu veus que el dèficit que té va més enllà per l'edat que li pertoca,
però no
arriba al diagnòstic de demència. Per què? Perquè encara no està en una situació de dependència o de canvis en la conducta, o de canvis en l'humor, alguns criteris clínics que són els que justifiquen el diagnòstic de demència. Aquests són els que nosaltres tenim l'obligació, de, sobretot els neuropsicòlegs, de fer un control,
no?
I un seguiment. Clar. Què acaba passant amb aquests deterioraments cognitius lleus? Aquells que fallen més dels que els hi toca, però que no acaben de fer un diagnòstic
perquè
de demència.
Perquè és com un pas entremig, o no té per què, et pots quedar en aquesta fase i no acabar desenvolupant una demència.
Hi ha casos que no tenen per què. Uh-huh. Sí que és cert que el tant percent més alt acaben derivant en una demència, però hi ha casos en què són deterioraments cognitius lleus, no evolutius. La meva experiència em fa pensar que aquests casos moltes vegades tenen components associats. És a dir, abans en parlàvem i altres programes anteriors en parlàvem, a vegades són casos de persones que tenen de base alguns antecedents personals patològics. val? Que generen una disfunció que ja no és la típica donada per l'edat, però que tampoc es comportarà com, o, com una demència. De què estem parlant? Doncs estem parlant a vegades de malalties psicològiques, a vegades estem parlant de problemes metabòlics, és a dir, hi ha persones que, per exemple, no tenen una bona, un bon metabolisme de la vitamina B12. Aleshores, aquesta vitamina B12, bueno, els professionals el que fan és que la poden compensar, a vegades és via oral, si l'afectació analítica és molt alta, doncs la fan punxada.
I això té unes afectacions cognitives.
I això té unes afectacions cognitives que afecten principalment a la memòria.
Ah, és interessant saber-ho també.
A vegades també hi ha altres aspectes, la tiroides, la glàndula tiroides, moltes vegades o bé per un hipotiroidisme o bé per un hipertiroidisme, entre d'altres símptomes, també pots donar com una sensació de enlentiment en el processament cognitiu, amb més dificultats per evocar o per com organitzar o per fixar, que això sol estar ja molt parametrejat amb analítiques i controls i que si estan ben repostats els nivells, moltes vegades el funcionament millora, no? A vegades hi ha efectes medicamentosos, a vegades hi ha malalties infeccioses, i a vegades hi ha OVIHs, cada vegada n'hi ha menys, però n'hi ha. A vegades hi ha persones que han patit meningitis, a vegades, per tant, hi ha patologies
que
afecten al nivell cognitiu i a nivell de memòria i que els vas controlant amb el temps i que no provoquen un efecte degeneratiu. Aquests serien aquesta categoria que dèiem abans.
Dels lleus.
Dels dèficits cognitius lleus, que a vegades són transiten cap a la demència i a vegades es queden amb no evolutius. I després hi ha aquella categoria que és un procés normal a l'envelliment. Jo crec que si ho explico així, queda més ordenat.
Queda molt clar. Marta, si estem en el procés normal de l'envelliment, quines coses podem dir són normals, no? És a dir, aquell descuit d'això que costi una mica sortir la paraula, confondre una paraula per altra, no recordar una cosa... On tenim una mica la línia aquí?
Clar, què es podria considerar normal? Jo diria que hi ha dos aspectes que serien normals. Un és el processament mental, és a dir, l'augment del temps en la reacció cap a les coses.
Allò anar una mica més lent.
Anar una mica més lent pot ser un dels aspectes, és un dels aspectes de que perdem agilitat i velocitat cognitiva, igual que perdem agilitat i velocitat motora.
Correcte.
No? A no ser... Que siguis un Kilian Jornet i t'estiguis entrenant.
Igual que hi ha cervells que són privilegiats, etcètera. No?
Aleshores, quan més entrenament, menys sensació d'aquesta tu tindràs. Però és molt fàcil que una persona digui jo abans m'ho aprenia tot. No? Jo ja ho sento amb els meus pares, i són persones que de moment estan bé, i per molts anys. Però vull dir que a vegades em diuen jo abans tenia una capacitat per fixar, que jo no ho he entès mai, però jo per fixar matrícules i telèfons, i dius, ara no em queda tant, no? O el típic que et diuen, jo abans me'n recordava de tots els noms de tots els actors que sortien a les pel·lícules, i ara no me'n recordo tant. O anava a fer una cosa i m'he de parar, què és allò que anava a buscar. Però amb la parada te torna.
Exacte.
Lo fumut seria que no te tornés. Per tant, vull dir una cosa i el síndrome aquest de la punta de la llengua, no? Per tant, és normal que perdem habilitat, agilitat, velocitat? Sí.
D'acord.
Però ho acabes recuperant, val? És a dir, tu n'ets conscient, que això també és molt important.
La consciència,
La consciència del dèficit és molt important.
D'acord.
Jo moltes vegades, quan obro la consulta i ve una persona i em diu me passa això, això i això, i em va passar aquell dia... I aquell dia i vaig dir, doncs almenys ha pogut estructurar.
I tant.
Clar, el problema ja és quan no hi ha, això ja t'ha de fer mal pensar, quan no hi ha consciència del dèficit.
D'acord.
Per tant, l'envelliment pot ser que hi hagi un processament mental amb velocitat diferent, sí. I després una mica el que hem dit, la disminució de l'afluència verbal. No? És a dir, no tinc tanta agilitat per expressar-me d'una manera ràpida o per evocar les paraules o retenir noms. Tot això seria normal? Sí.
D'acord, fins aquí no cal
preocupar-se. O la clínica aquesta d'oblits, no? Allò que dèiem abans, que anava a fer, o ai, he anat a comprar i havia de fer això, això i això i m'he deixat les patates, no? És a dir, tot això es pot considerar normal. Sí que és cert que hi ha persones que ho viuen molt malament, o bé perquè han tingut unes grans capacitats cognitives i els hi costa ajustar-se al procés evolutiu normal, o bé perquè han passat per una situació traumàtica, tenint cura
d'algú que
ho ha passat, i això genera molta susceptibilitat i por a que allò m'estigui passant a mi, i a vegades necessiten consultar-ho. Avui en dia no tot és l'hospital, avui en dia els metges de capçalera, sobretot infermeria, tenen uns protocols en què te fan uns petits cribatges. Cribatge què vol dir? Són petites proves que moltes vegades ens diu la gent: home, però és que com vols que jo no sàpiga quin és el nom del president del govern, o com vols que no sàpiga quants anys tinc, o com vols que no sàpiga quin carrer visc.
És important saber-ho, clar.
Dic, és que nosaltres no avaluem habilitats adquirides, ni coeficient intel·lectual, ni per explorar el cervell necessitem resoldre un logaritme neperià. És a dir, el que necessitem és veure si pot resoldre coses quotidianes i les pot resoldre bé. Si tu les pots fer bé, bona senyal. Perquè sempre poso exemples de que hi ha persones molt famoses, per exemple, Pasqual Maragall, que estan fent molta tasca des de la Fundació Maragall, amb investigació, tractaments, innovació i estudis, i també diagnòstic. Es va fer el reportatge de la no retenció d'aquelles tres paraules que nosaltres les hem hagut de canviar en les nostres exploracions, perquè tothom ja se sabia...
Bicicleta, cullera i poma,
exacte.
Fins i tot me'n recordo jo que no tinc...
Aleshores, és com... Però ell ja les va fallar. Per què? Perquè allà hi ha un problema que va més enllà de que tingui unes habilitats o el seu coeficient intel·lectual. Per tant, tot i que les eines a vegades són molt senzilles, també és veritat que les àrees bàsiques tenen 5 minuts, ni tampoc tenen per què tenir una formació per passar el protocol que jo passo. Ells fan un cribatge i si hi ha alguna cosa que no queda clara, la derivaran. Amb això vull dir que a vegades consultar-ho no té per què ser un problema.
I tant. No? I per a vegades aquesta por, això de, sobretot perquè llavors no ens ajuda, no, Marta? Si enganxem amb el que ens havies dit, que tota la part emocional i tot l'entorn també té un pes i un estrès, no ajuda, si ja comencem a tenir, doncs això, una lentitud una mica més gran, algun menys fluïdesa verbal, etc., i ens comencem a sobrepreocupar per allò que ens passa, segurament anirem a pitjor, és a dir, podem notar més perquè a més ens afegeix aquesta càrrega.
El que tu deies, Neus, després ja s'hi suma aquell, em surt en castellà ara, no? Que el compliment de l'autoprocessió,
exacte.
Que en psicologia descrivim molt bé, que és com allò negatiu ho anticipes
i acaba passant.
Mira, avui abans de venir aquí he estat repassant les consultes que tinc a la tarda i la meva primera consulta és una noia de 32 anys avui a la tarda. Aleshores me la deriva la neuròloga i és un cas en el que és una consulta que jo interpreto que és més per al benestar i la tranquil·litat d'aquesta persona que perquè el neuròleg estigui preocupat. Però això que tu dius, tan important és fer, s'ha de tranquil·litzar, s'ha de sentir avaluada i s'ha de sentir entesa i què pot fer davant d'allò. Sospitem que no trobarem res, però si hi ha un nivell d'angoixa molt alt per allò, doncs t'afecta. I mira, precisament crec que és un cas en el que hi ha una alteració metabòlica per un fall hormonal i que té més sensació d'anòmia. Anòmia vol dir incapacitat per dir les coses que vull dir.
I ara anava a dir, quan estem embarassades i quan parim, les dones, ara totes les que ens escoltin, noi, de cop i volta tens uns lapsos i unes coses que, després ja penso que ja no és mai més altra.
Però Neus, i aquella situació de que totes ens diem: ostres, em sento com més torpe, no?
Sí,
tot m'ho fumo pel cim, tot, no? Perdem una mica fins i tot
l'equilibri
i el punt de propriocepció, no?
Vull dir que per tant, no? Afecta, no? Tota la part hormonal, tot...
I tant.
I està bé també saber-ho per no... Evidentment, quan un està preocupat, és el que diem, s'ha d'anar a consultar. Però per a vegades treure una mica aquella por que pots tenir, no?
O fins i tot persones que tenen un diagnòstic de fibromiàlgia, són persones que tenen un dolor molt cronificat. El dolor és una variable que afecta molt el bon rendiment cognitiu. Jo els hi poso l'exemple i els hi dic: tu t'imagines que jo tingués un dolor constant aquí? Jo acabaria perdent sensació de concentració, de fixació, fins i tot de motivació. Segurament, no és que siguin patologies psicològiques, però segurament s'hi acaba sumant un procés psicològic allà i són variables que poden afectar a... O, per exemple, avui parlàvem amb una companya psicooncòloga i parlàvem dels casos de dones que han tingut un càncer de mama que no ha estat... bueno, he dit dones perquè, però també pot ser en homes, i que han estat sotmesos a una quimioteràpia i moltes desperten una queixa cognitiva amb el temps, no? Aquí hi ha un punt per treballar molt gran, també com per fi en prevenció, què està passant a nivell cerebral. Jo estic segura que si féssim alguna avaluació no trobaríem lesió, però sí que hem d'entendre que aquestes patologies potser en un moment molt més inicial haurien de començar a introduir el que en diem aquesta intervenció integrativa, l'activitat física, l'estimulació cognitiva, el benestar emocional, per generar després uns efectes secundaris menys nocius,
clar,
no?
Clar, clar, és el que dèiem de la importància de treballar i de prevenir, també, a nivell cerebral, no? Que ho fem potser a nivell físic i a nivell cerebral.
O, per exemple, abans parlàvem també del tipus d'alimentació, al igual que el consum de determinades substàncies.
Correcte.
No? És a dir, per tant, és un òrgan que el podem cuidar, que el podem moldejar, que el podem donar més possibilitats, però depèn com també el podem perjudicar.
Clar, i això s'ha de tenir en compte. Bé, avui hem explicat una mica la part aquesta d'envelliment, la normal, diguéssim, de que no ens hem de preocupar, se'ns ha acabat el temps, però continuarem parlant perquè després sí que hi ha altres qüestions que llavors ja poden anar associades o no a l'edat, però després ja generen un deteriorament més orgànic amb les conseqüències que això comporta.
Correcte.
Marta Linares, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Adéu-siau.